Al 91.5 FM, vetllem pel teu benestar emocional.
Queda un minut per arribar a 11:15 i aquesta hora, com sempre, cada divendres, toca benestar emocional, la nostra secció de coaching del Sant Cugat a fons. Avui en Tomàs Navarro no ha pogut venir, però això no vol dir que no tinguem benestar emocional, perquè ens acompanya la Mireia Pérez. Molt bon dia, Mireia.
Molt bon dia.
I benvinguda al Sant Cugat a fons.
Moltes gràcies.
Ja hagués vingut algun dia com a públic, però avui t'estrenes davant del micròfon.
Exactament.
I segur que va fantàstic. Segur. Segur que sí, seguríssim. També s'acompanya l'Albert Prat, Albert.
Pensava que t'havies oblidat de mi, eh?
Home, doncs quasi no et saludo, perquè vaja.
Ja, home, sí. De fet, no surto d'aquí, tampoc ve d'aquí. De què parlem avui, Sergio?
Avui parlem del reconeixement facial de les emocions, Mireia. I és un tema que vaja, la qüestió és... Podem veure tan clarament a través de la cara d'algú què està passant en aquell moment, com ho està passant... No hi ha ningú que ho tapi d'una manera millor que d'altres?
Sí que és cert que hi ha gent que pot... dissimular-ho o bé fer una expressió deliberada, però la idea és que no.
Es pot... No podem saber-ho.
No podem evitar-ho.
Ah, d'acord, no podem evitar-ho, vaja.
Sí que podem saber-ho.
Vaja, doncs...
Un expert en detecció d'expressió facial de les emocions pot detectar-ho perfectament.
En el teu cas, tu ets expert en això?
Jo sóc més aviat... Ho estic intentant. El Tomàs sí que és un expert.
Vaja, que això se'ns queda mirant així de tant en tant el Tomàs i és normal que... Però tu igual, segurament. Llavors, què podem aprendre de la cara d'algú, per exemple, per aplicar a l'hora de... un cas tan d'ara, per exemple, com buscar feina, per exemple, com un entrevistador, per exemple, que domini això, com que podria veure la cara d'algú altre?
Clar, hem de partir que hi ha 6 emocions bàsiques, que són la por, l'alegria, la ira, la sorpresa, la tristesa i el fàstic. Bueno, i a partir del fàstic hi ha un altre, que és el desdén, que en català no existeix la paraula, que és el fàstic social, el fàstic a una persona.
D'acord. Sí, no fàstic a alguna cosa que ens repugni, de per si, sinó a una persona.
Exacte.
D'acord, perfecte.
A partir d'aquí, per exemple, en una entrevista, com tu deies, clar, tu pots detectar si la persona té por, si està contenta, si diu la veritat.
Exacte, vaja.
Això és un tema molt atractiu,
això,
també,
això molt
i
bé,
molt delicat
de
a l'hora.
Sí, senyor.
Sí, home, a veure, si suposo que si saps veure més enllà del que diu la persona, sempre tens més possibilitats d'encertar-la, especialment si ets entrevistador, esclar. Jo ara pensava, m'havia posat un moment en la pell de l'entrevistat, que a vegades ens passa quan tenim una cosa important, pot ser una entrevista de feina, pot ser una conversa important amb algú per tancar alguna cosa, etc, etc. A vegades tendim a passar-nos amb voler interpretar la cara de l'altre, que ens hi fixem molt i acabem adaptant el nostre comportament a la cara que fa el nostre interlocutor, i això també pot ser perjudicial.
Sí, pot ser perjudicial perquè, clar, tu només pots descriure fets objectius, és a dir, que has aixecat les celles o que s'ha rascat el nas, però, clar, intervenen tants paràmetres que... És molt difícil.
Rascar-se el nas, això ho faig sovint jo. És una cosa que faig bastant sovint. Què vol dir, voler dir això? Clar, depèn de la persona també, suposo.
Clar, s'hauria de parlar molt amb aquella persona i veure com són els seus comportaments normals i a partir d'aquí detectar potser els lapsus gestuals, que són aquestes coses que no acaben de quadrar. Però, per exemple, rascar-se el nas és molt simple que la gent diu que és de mentida.
Ah, sí?
Bueno,
clar,
depèn.
Exacte.
Depèn.
Això també és curiós. Hi ha alguns gestos que siguin més o menys universals o cada persona és un món?
D'aquestes 6 emocions bàsiques, els gestos facials són exactament iguals a tot arreu. De fet... L'investigador que ho va descobrir va començar investigant sobre les emocions perquè volia demostrar que eren culturals. I, de fet, va trobar tot el contrari, que eren universals.
Això, si una persona, un nord-americà i jo farem la mateixa reacció quan tinguem por.
Pot estar més controlada o no, depenent de la cultura. Però l'expressió serà exactament la mateixa.
De fet, l'expressió de riure és igual arreu. O sigui, tan fàcil com això, plorem tots igual. O sigui, no, és una cosa que no canvia.
Sí, per exemple, amb això del riure que has dit, hi ha un tret molt característic per saber si una persona està rient de veritat o no, i és que el riure autèntic s'anomena riure de Duchenne, perquè és la persona que va descobrir com detectar el riure autèntic. I és perquè et surten unes arruguetes al costat dels ulls,
ai,
molt característiques.
O sigui, si només és la boca que
és un somriure social, aleshores. Ai,
d'acord. Seria com aquest que quan estem parlant per internet, allà no surt res, però allà segur que les arrugues dels ulls segur que n'apareixen, eh? Segur són coses d'aquestes que segur que no.
I, per exemple, la por com es pot detectar?
La por es caracteritza per aixecar les celles i els ulls també es queden com mig oberts, però clar, s'han detectat músculs molt... s'anomenen microexpressions. Són músculs molt concrets i, clar, a simple vista pot ser difícil, però...
Exacte. Igualment els que són un llibre obert, normalment per això són les criatures, ho veiem superfàcil amb els nens i quina emoció tenen en aquell moment.
Sí.
Exacte.
A mesura que avancem, que anem formant-nos culturalment,
anem controlant
el nostre com reaccionem i fins i tot, com deies abans, que si bé es poden controlar, suposo que si tu t'esperes alguna reacció, alguna cosa, si tu vas a un lloc i esperes que et diguin que no, per exemple, ho tens molt més preparat que si t'endús una sorpresa. Suposo que en el moment en què et diuen una cosa que no t'esperaves és quan no pots controlar de cap manera la teva emoció.
Clar, en aquest cas, nosaltres estem emetent informació constantment per tot el cos, ja sigui el llenguatge corporal o el llenguatge facial.
Clar.
En aquest cas, la informació que emets és no emetre informació, però és una opció deliberada.
Igualment, algú que no especialitzés a la seva cara, que sigui, diguem, un llibre tancat, això també fa que sospitar una mica. Dius.
Clar, perquè ha triat no expressar les seves emocions, aleshores també dona que pensar.
Potser algú que menteix, algú que no expressa res, són igual de sospitosos. És...
Clar.
Ai, ja ho veurem. Igualment, vosaltres, en el cas que podeu detectar també el que pensa la gent quan veieu la tele i veieu, per exemple, els polítics fent rodes de premsa, us deveu fer un fart d'analitzar en aquest sentit.
Home, sí, perquè, per exemple, els polítics és un tema a part, ho tenen molt controlat.
Exacte.
I
tenen assessors, no?, que els diuen com ho han de fer.
Sí.
Però suposo que tard o d'hora se'ls deu escapar, el que pensen a través de la seva cara.
Clar, és el que comentàvem, tu pots controlar, però arriba un moment que són automàtiques. Fins a cert punt.
Igualment estem parlant de... Clar, nosaltres estem fent ràdio ara mateix, la gent que està escoltant des de casa no ens posa cara ara mateix. Per la nostra veu es podia detectar com estem també, i encara que l'amaguis es pot detectar per alguna petita fuita?
Sí, pel to de veu, tot influeix.
Home, això em recorda, no sé si us en recordeu, aquell debat entre Nixon i Kennedy, que el van fer per la ràdio, per la tele alhora, i per la tele deien que havia guanyat en Kennedy, per la ràdio que havia guanyat en Nixon. Era dos llocs diferents.
Clar.
Però es notava una cosa completament diferent. O sigui, pot ser que jo ara estigui perfectament, que per la veu se'n noti bé, però potser si em veuen de cara dic, aquest noi no està bé, o al revés, també podria donar-se el cas. Es pot beneficiar una cosa per perjudicar l'altra? És una cosa que és viable? O va normalment lligat, això?
Va normalment lligat. De fet, nosaltres estem programats des d'una perspectiva de l'evolució, estem programats per detectar aquestes emocions.
Sí.
L'únic que potser no tenim les eines per descriure-ho, no? Per exemple, vam fer un curs el dissabte passat sobre això, que es fan periòdicament a Pantarrell, i una persona, me'n recordo, que va dir, clar, però jo, per exemple, quan regalo una cosa, a vegades tinc la sensació que potser no li ha agradat, però no sé... No sé descriure per què, només és una sensació, però representa
Correcte.
Que amb l'estudi de les expressions facials tens les eines per descriure aquella sensació, posar-la en paraules.
Sí.
Però estem programats per fer-ho. L'únic que no hem potenciat potser aquesta habilitat.
Com ho treballeu, això, a Pantarrell? Què oferiu? Cursets per intentar entendre les expressions facials de la gent o, per exemple, per saber-les controlar una miqueta millor, perquè no, de vegades no puguis amagar-les d'alguna manera?
S'enfoca més per detectar en els altres els trets característics de la cara.
Per convertir-nos en una espècie de Tomàs Navarro que es dedica a analitzar la gent que va al tren, eh? És una d'aquelles coses que ens ha quedat a tots clar. Jo recordo una secció que vam fer amb ell que em va dir que aviam si que era despistat perquè portava una etiqueta encara posada als pantalons que jo ni havia vist. És a dir, Una mica en aquesta línia, no? Que és ser observadors i poder moure'ns millor en la societat gràcies a que sabem els altres què estan pensant.
Clar, és una habilitat que tothom pot potenciar.
Mm-hmm. Fins a límits. Fins a límits exagerats o no? Això ja depèn de cadascú.
Mai no és exagerat.
Mm-hmm. No està malament això, mai és exagerat. Igualment, en aquest cas, per exemple, clar, per analitzar les cares de la gent requereix a vegades això, una comunicació molt, molt clara, mirar els ulls constantment. Clar, no tothom pot fer això. A mi em passa molt sovint també, que jo quan parlo no acostumo a mirar tampoc els ulls sovint. Clar, és una cosa, a mi per exemple em costaria molt més detectar com està alguna persona que no pas algú que és molt més observador, com el cas d'en Tomàs Navarro, que es dedica al tren a mirar la gent. Llavors, més enllà de la cara, hi ha altres indicadors que puguin dir-nos com està aquella persona, més enllà de la veu, més enllà de la cara?
Bueno, el cos i els gestos. Clar, són tots els paràmetres, la cara, la veu i el cos.
Hi ha gent que és molt expressiva amb les mans, per exemple.
Exacte.
Sí.
Això ja depèn de cadascú, suposo que sí.
Sí, això és...
És complementari, també.
Sí.
Clar, però els gestos igualment es poden interpretar de moltíssimes maneres. Això s'hauria de lligar directament amb la veu, tot. Seria més complicat, perquè pot ser un gest molt, molt brusc i pot ser d'alegria o pot ser de ràbia, de qualsevol cosa, i assemblar-se moltíssim. O sigui, passa molt... Si no, per exemple, mirem quan algun futbolista fa un gol, a vegades el mateix gest és per de ràbia, clar. És d'alegria, no queda ben clar què passa.
Clar, s'haurien d'analitzar tots els paràmetres i fer-ho en un conjunt mm-hmm. per saber què exactament sent.
Exacte, i això igualment és que ho trobo molt interessant, hi ha gent que, com vosaltres, que podeu llegir la cara de la gent. La vostra vida personal, com ho podeu aplicar això? Sé que és una pregunta una mica fotuda, Mireia.
Això és delicat, perquè a vegades també és cert que potser veus coses mm-hmm. i prefereixes...
I calles.
Exacte.
Dius,
no investigar més.
Exacte.
Això és com allò, aquella pel·lícula que, no me'n recordo quina era, d'aquell home que podia llegir el pensament de les dones, no me'n recordo quina era, una pel·lícula com ella d'aquestes, és bastant banal, sí. Però vull dir que era aquesta sensació de que en algun moment vols desconnectar, no fer això. Vull dir...
Què piensen les mujeres, la pel·lícula?
Gràcies.
Ens ho diu l'Aleix.
Gràcies, Aleix. Doncs això, suposo que és això, que en algun moment de la pel·lícula ell deia que volia deixar de sentir tot el que pensava, perquè esclar, era allò que vols estar tranquil, no? Si no, suposo que en tot moment estàs fixant, aviam quina cara fa la gent, què pensen.
Sí, però jo penso que no... Vull dir, és una informació que és molt important, que pots triar, investigar-la més o no. Igualment, però que mai no perjudica, mai.
Igualment també pot ser que els tres temps que portem sigui una cosa cada cop menys important, el que de veure la cara de la gent, tot és tan impersonal, que a vegades queda com en un segon pla i no se li dona importància la cara que pugui posar algú en algun moment, sinó pràcticament totes les gestions que podem fer les fem per internet sovint, per tant no tenim aquest tracte personal amb la gent de tu a tu, llavors és una cosa que es podria arribar a perdre fins i tot. Esperem que no.
Clar, aleshores el que es demostra mm-hmm. és que la informació que et perds és
moltíssima,
infinita.
Exacte.
Clar.
No, això està ben clar. No és el mateix una comunicació directa. T'imagina que fem ràdio a estudis diferents, per exemple. Seria com parlar per telèfon, no tindria clar. Tampoc massa història.
Com quan fem la unitat mòbil, que a vegades tenim problemes de comunicació perquè simplement no ens veiem.
Exacte. És tan fàcil com això, sí senyor. Mm-hmm. Sí, déu-n'hi-do. Doncs això seria una mica el que podem parlar amb la cara. Podem dir moltíssimes coses. De fet, això amb els tècnics és una cosa importantíssima. A vegades, segons la cara que ens veuen, es tira un recurs o altre. Ja passa molt sovint, i és això que diem molts cops, que ve algun convidat i diu: ai, m'agradaria desxifrar com us comuniqueu amb els tècnics sense dir cap mena de paraula. Doncs Mireia Pérez, gràcies per acompanyar-nos avui al Sant Cugat a Fons i per explicar-nos una miqueta com podem llegir la cara dels que estan al costat nostre. Albert, tu prepara't perquè...
Sí, jo quan aprengui ja veràs, et deixaré aquí.
Sí, haurem de parlar d'esquenes al final.
Al final sí.
Mireia, moltíssimes gràcies i quan vulguis que estàs convidada un altre cop aquí.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
Fins aviat, adéu.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.